les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Quan pensem en la impremta, ens ve al cap Johannes Gutenberg, l'inventor que al segle XV va revolucionar Europa amb els seus tipus mòbils metàl·lics. Però què passa si us diem que la impremta ja existia molt abans i que Àsia havia desenvolupat tecnologies similars 800 anys abans de Gutenberg? Des de l'ús dels blocs de fusta per imprimir textos religiosos a la Xina fins a l'invenció dels tipus mòbils de ceràmica i metall a Corea, l'Extrem Orient va ser pioner en la història de la cultura impresa. Aquests avenços, impulsats per necessitats religioses, polítiques i comercials, van transformar la transmissió del coneixement molt abans que la impremta arribés a Europa. Benvinguts a l'origen de la impremta. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, programa 484, per parlar de la impremta a l'Àsia abans de Gutenberg. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
Avui també ens acompanya la Natàlia Vilà Urriza, graduada en Història per la UAB i actualment investigadora predoctoral en aquesta universitat, a puntet de llegir la tesi sobre la impremta de la Universitat de Cervera, que ja ens va venir començar a explicar, ara dèiem a fora micro, fa 3-4 anys, els programes 313 i 315. Per tant, començant un cicle de Troia, acabant un cicle al Troia, a poques setmanes de llegir la tesi. Benvinguda, Natàlia.
Hola, què tal?
Natàlia, per què has decidit fer un programa, aquest 484, aquí a les Portes de Troia, dedicat a la impremta a l'Àsia, abans del que ens pensàvem que era el més normal, que havia sigut descobert aquí a Europa al segle XV?
Sí, justament perquè es coneix poc. Tendim a fer una història molt eurocentrista i això ens pot ajudar a expandir una mica els nostres límits. I, a més, gairebé no hi ha bibliografia en català i en castellà sobre aquest tema, tot està en anglès i així puc com transmetre una mica aquesta temàtica al nostre idioma.
Molt bé.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem el programa d'avui per remarcar un fet que normalment no passa, sinó que normalment passa al revés.
No, és que m'ha tret la paraula. Normalment començo jo aquí i m'has tret la paraula.
Te l'he robat, però perquè val la pena dir que, per un cop, en Sergio no ha vist una cosa que jo sí que he vist.
Mm.
I això és, no sé si és generacional.
És generacional,
però és molt malament. En tot cas, abans de continuar amb el programa...
Estem parlant de Mulan.
Estem parlant de Mulan, òbviament, per qui no ho sàpiga, amb aquesta cançó que suposo que el 99,9% dels oients coneixerà.
No et pensis que tant.
Ja està. Estem parlant de Mulan, d'una pel·lícula icònica de Disney, no? No sé per què l'hem posat, Natàlia.
L'hem posat perquè començarem parlant de la Xina, però és que Mulan és un referent per la meva generació, no per la del Sergio, però és un referent, és el primer contacte que tenim la gent de la meva generació amb la història de la Xina, i per això he decidit posar-la.
I abans d'endinsar-nos, no, en aquests segles 7, 8, 9 de la història xinesa, recordar que queda una setmana per participar al concurs d'Instagram per guanyar...
Exacte. El llibre BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternativo...
d'Aníbal Garzón.
D'Aníbal Garzón, que va venir aquí el mes de desembre a explicar-nos aquest llibre que estava publicant. Aquest sorteig el tenim fins al dia 10 de febrer.
17.
17 de febrer, perdoneu. I podeu simplement participar doncs fent like a aquesta publicació nostra del sorteig a Instagram i fent un comentari etiquetant algú altre. I d'aquesta manera...
A dues persones.
I etiquetant a dues persones. D'aquesta manera tindreu la possibilitat de guanyar un llibre dels que aquest llibre que estem sortejant de l'Aníbal.
Hi ha una cosa important, i és que l'altre dia, no sé per què, vaig veure que una persona havia etiquetat a Joe Biden.
Ah?
El retorn.
Això es val?
No ho sé. Veurem el sorteig.
Haurem de perfilar les bases per un altre... etiquetar persones...
Etiquetar persones que no ens seguiran. Potser no cal.
Molt bé, dit això, fins al 17 de febrer teniu per fer això. És la forma que tenim també nosaltres de donar a conèixer que també hi estem a Instagram amb uns vídeos xulíssims que, per cert, ens està fent aquí l'Albert Abril, que s'està convertint en un especialista de fer uns vídeos maquíssims, eh? D'aquí poc... No, ara ja podeu veure el vídeo que s'ha fet públic visitant el de la història de la passeta, que a més és un passeig per comprendre molt millor, gràcies a aquell dia vam parlar de la història de les passetes, algunes passetes icòniques, i gràcies a aquest vídeo doncs també ho podeu veure, així que gràcies Albert per aquests vídeos tan xulos que ens promocionen també al Portes de Troia.
A vegades oblido que sóc historiador.
Ara sí, amb la Natàlia, quan dèiem justament que doncs has tornat aquí a venir al Portes de Troia, però en aquest cas és per un tema doncs que, com ens has explicat a la pregunta inicial, penses que és important per poder obrir la mirada d'un tema que segurament alguns no... Jo quan he llegit el títol del programa, ostres, m'he endut una sorpresa. Però parlem ara mateix de les primeres manifestacions del que seria la impremta a Àsia. De quines dates estaríem parlant?
D'acord, partim de la idea i del fet que Gutenberg va inventar la impremta aquí a Europa a mitjan segle XV. Llavors, les primeres manifestacions que tenim de la impremta a l'Àsia són del segle VII, és a dir, 800 anys abans. I tenim manifestacions de la impremta a Àsia anteriors a Gutenberg, tant a la Xina, a Corea i al Japó, però també algunes al Tíbet i a Nepal. Del que no tenim constància és que arribés a la Índia, tot i que segurament en tenien coneixement, ni tampoc a la zona del sud-est asiàtic. A més, també tenim algunes manifestacions del món àrab. A Egipte, en el jaciment de fustat s'han trobat alguns fragments d'antics amulets que són impresos i que també demostrarien que entre el segle IX i XIV la cultura àrab també imprimia. Van deixar de fer-ho a partir del segle XV perquè aquesta cultura té moltes reticències a imprimir. Fins gairebé al segle XVIII no trobem la impremta una altra cop assentada en aquests territoris. Però aquesta és com la idea que vull transmetre, que Gutenberg va ser gairebé l'última persona en inventar la impremta.
Mite trencat.
Mite trencat, un altre mite trencat.
Aquí, vocació de servei a les Portes de Troia.
Vocació de servei.
Després de destrossar-nos la nostra infància històrica, Natàlia, toca fer una miqueta d'esquema, no? Ja que partim del desconeixement, i jo també quan vam proposar aquest tema no tenia ni idea de tot això, explica'ns una miqueta, sisplau, de què parlarem avui.
D'acord. En primer lloc parlarem de com va sorgir la impremta a l'extrem asiàtic i després també quina tecnologia feien servir, perquè feien servir una tecnologia una mica diferent a la que va inventar Gutenberg aquí a Europa. Després ens centrarem sobretot a la història de la Xina, la impremta de la Xina, i acabarem parlant una mica de Corea i Japó, de la situació que tenien.
Molt bé, doncs situats als temes d'avui, situem-nos ara en aquests orígens. Per què la Xina, Natàlia? Quines circumstàncies històriques van propiciar l'aparició de la impremta en aquella regió i en aquell moment?
D'acord, recordem, va aparèixer a mitjans del segle VII la impremta en aquell lloc i realment va haver-hi diversos factors que van propiciar aquest fet, però en vull destacar dos. El primer és que a l'Àsia, i a la Xina concretament, feia ja molt temps que existia el paper, des del segle I o II després de Crist ja tenien el paper, i el paper és molt important perquè és el suport que permet imprimir, perquè necessites tenir un suport molt nombrós per poder imprimir molts textos nombrosos, i aquí a Europa això trigarà bastant a trobar-se. I l'altre factor és l'expansió del budisme, perquè les primeres impressions van sorgir gràcies al budisme, de la mà d'aquesta religió que va aparèixer a la Xina al segle I després de Crist, i en el segle VII viu un apogeu, i aquest apogeu fa que hi hagi més demanda de textos budistes, sobretot amb finalitats comercials, però també rituals, perquè no sempre estaven pensats per ser llegits. De vegades s'imprimien simplement per amagar-se sota estàtues o sota construccions que es deien pagodes, i estaven pensats amb fins rituals.
Pagodes són les torres molt altes.
Sí.
Molt bé, per tant, paper i budisme, no? Jo penso que són les idees clau, una miqueta.
M'he quedat amb la frase de la batalla. El paper és important.
El paper, sí,
el paper és important. Ara el Departament d'Educació també ho comença a pensar.
Sempre tirem cap aquí.
Sempre tirem cap aquí. Ara ja res. Ara anem fent bandazos. Ara res de pantalles. Totes les pantalles fora. Ara
home,
anirem cap aquí.
I amb impremtes manuals.
No. El punt intermig no existeix.
Agafarem el tall de la Natàlia dient el paper és important i direm doctora en història diu que el paper és important.
Sí. Rescatarem la ploma i el pergamí per les classes.
El paper, el
pergamí millor que
no.
S'han de matar molts animals per
exacte.
Això.
Molt bé, en aquest context anem ja a posar fil a l'agulla. En aquest context, quines són les primeres evidències impreses que s'han trobat, Natàlia?
Molt bé, ens situem entre l'any 650 i 670 després de Crist. A la Xina governava la dinastia Tang des de l'any 618, i les seves fronteres, perquè ens fem una idea, s'expandien des del que és nord de Corea fins a Pèrsia. Llavors, en aquesta zona de la Xina, que estava connectada per la ruta de la seda, trobem una ciutat que es diu Turfan, que és molt propera a Mongòlia i també pròxima al desert del Gobi, i per allà hi passava la ruta de la seda. Per tant, era una ciutat que era comercialment dinàmica i important. Doncs, en aquesta ciutat de Turfan, a l'any 1906, es va descobrir el Sutra del Lotus, en idioma sànscrit, que és el primer text imprès que s'ha pogut trobar. Aquesta ciutat xinesa sí que és veritat que té una mica de trampa, perquè no sempre va ser la Xina. En el moment en què es va imprimir sí que era part de la Xina, però després va formar part d'altres imperis, entre ells l'imperi tibetà, després va ser d'un canat turquic que es diu Uigur, que no sé si ho pronuncio bé.
Sí.
El coneixement de causa.
Sí, aprofito per dir que en aquest programa potser pronunciaré algunes coses xineses i coses que no estic habituada a pronunciar i que segurament ho faré malament, demano perdó a l'audiència. I després també va formar part de Mongòlia, el Turfan, fins que després es va tornar a annexionar la Xina al segle XVIII. Llavors, a banda d'això, d'aquesta ciutat que és Xina però no sempre ho ha estat, sí que tenim algun testimoni de que és xinès, realment xinès, perquè es troba a Xi'an, que és el lloc on es va descobrir l'exèrcit de guerrers de Xi'an, que l'Albert m'ha dit que aquest estudi hi ha estat. I allà s'ha trobat el Dharani Sutra, que és un altre imprès del segle XVIII.
Això no ho he vist, eh?
Això no ho has vist, hauries d'haver vist.
No m'ho han ensenyat, això.
Molt bé, doncs avancem una miqueta més en el temps. A quin segle anem a parar?
Si avancem en el temps, arribaríem en el segle IX, i trobem una fita important, perquè fins ara hem parlat d'impressions que hem ubicat aproximadament en una època, però en el segle IX trobem el primer text datat, que és el Sutra del Diamant, que data concretament de l'11 de maig del 868. Aquest imprès s'ha trobat a un lloc que també és pròxim al desert del Gobi i Mongòlia, que és Dunhuang, i allà també hi passava la ruta de la seda, per això també és una ciutat important, però és que, a més, s'ha trobat una cova i a dintre hi trobem molts manuscrits i objectes budistes. I molts d'aquests objectes s'han trobat en el segle XX i estan dins de museus europeus. I entre les coses que s'han trobat està el Sutra del Diamant, que actualment està al British Library.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
comencem el bloc central del programa amb un parell de preguntes que ens estem fent tots i totes. Com eren aquestes impressions xineses i amb què es diferenciaven de la impremta de Gutenberg, Natàlia?
Molt bé. Per poder entendre la diferència que hi ha entre els dos mitjans d'impressió, hem d'entendre primer quina era la impremta de Gutenberg. Gutenberg va inventar la impremta de tipus mòbils, és a dir, amb petites peces metàl·liques que portaven una lletra o un signe en relleu i que servien com un puzzle, es col·locaves per fer les paraules i les pàgines i després estampaves i ho tornaves a desmuntar per fer-ho servir de nou. Els xinesos feien servir una cosa que es diu impressió xilogràfica. Xilo vol dir fusta en grec i gràfica vol dir escriptura en grec. Llavors, estem parlant d'una impremta que es feia sobre fusta. Llavors, el que es feia era agafar un gran bloc de fusta on es gravava la pàgina sencera. I llavors aquesta pàgina després ja servia per reproduir els textos que volies reproduir.
I aquí no li ha vingut al cap la imatge d'un xilòfon.
Ah, mira.
No? Jo recordo a l'escola quan ens ho feien tocar. Però, a veure, exactament, ja que és una cosa que ens ve bastant de nou, explica'ns com funcionava això.
Mira, s'agafava la planxa de fusta i amb unes eines que acostumaven a ser gúbies o burins, es buidava la part de la fusta que no interessava fins que quedava en relleu el text que volies reproduir a la inversa, o sigui, que es podia llegir com si fos un mirall. Llavors, després d'això, es podia untar amb tinta i s'estampava tantes vegades com es volgués. El resultat és exactament el mateix que la impremta de Gutenberg, però el que canvia són els mitjans. En un tenim tipus mòbils que vas muntant i desmuntant i els altres tens pàgines senceres fets amb blocs de fusta. Aquest sistema realment no l'hem de veure com algo més primitiu que els tipus mòbils, sinó que s'adaptava perfectament a circumstàncies xineses i, evidentment, tenia els seus avantatges i inconvenients.
Molt bé. Anem a fer un dafo, perquè ja moro de gana de fer un dafo. Fa molts anys que no faig un dafo. És una cosa que es va ficar molt de moda fa uns anyets, eh?
I ara ja s'està
perdent.
Està. No?
Ara ja ha sigut superat per enganxar pòsits a una paret. Que després ningú no es mira
i que ningú neteja.
Exacte, o enganxar-ho en un paper d'aquests d'embalar que després allà la gent fa cercles i fa interpretacions estranyes, no?
I llavors hi ha el següent nivell que és enganxar fils de llana.
Clar, exacte,
d'un punt a l'altre.
Això és super innovador.
És molt policíac.
Molt bé, doncs anem a fer un dafo perquè ens morim de ganes i els nostres oients també, si no ho han fet, doncs ho faran nosaltres avui.
Forçats,
sí. Bueno, si voleu apagar la ràdio, doncs vosaltres mateixos o el podcast, el que vulgueu, però us convidem a seguir perquè la Natàlia en sap molt i heu d'aprofitar. Aleshores, fem el dafo de la impremta xinesa. Clar, dafo. Expliquem què és un dafo, no?
Vols explicar què és un dafo?
Ah, no, clar, és que jo estic aquí dient dafo, la gent potser es pensa que és un insult.
Debilitats.
No? Debilitats.
Amenaces.
D de debilitats. A de amenaces.
F de fortaleses.
Fortaleses. I la C?
D'oportunitats. D'oportunitats.
Una meravella de... Quin geni, eh? Qui va inventar el dafo. Inconvenients, comencem.
Comencem amb inconvenients. En primer lloc, la fabricació és laboriosa. A veure, no és que sigui molt fàcil fabricar tipus mòbils perquè requeria d'un procés que és bastant difícil de fabricar, però clar, els tipus mòbils eren una única lletra. I aquí estem parlant d'una pàgina sencera que s'ha de tallar a mà amb fusta. Llavors això és la primera inconvenient que tindria això. Després, clar, la fusta és fusta, és un material fràgil. Està exposat al foc, està exposat a l'aigua i això podria fer perillar el que són els motlles. Després, també, que es podia trencar fàcilment, i si es trencava era problemàtic, perquè se't trencava una pàgina sencera. No és el mateix que se't trenqui una lletra que una pàgina sencera que has de refer, perquè, si no, no la pots reproduir. I, com a quart inconvenient, podrem dir també que no es pot reutilitzar per altres impressions.
Aquí estan els fans eurocentristes, estan dient, això no és impremta ni res, això es crema, això es fa malbé...
Res, ens porta 800 anys d'avantatge.
800 anys, senyors, apuntem. Bueno, i aleshores, avantatges, hem dit inconvenients, ara diem la A d'avantatges.
Podem dir que la fabricació és més barata. Els materials que es fan servir són més barats en el cas de la impressió xilogràfica. La fusta era molt abundant a la Xina i, per exemple, per fabricar el paper, que es necessita fusta. Bé, en realitat, a l'època, els primers papers es feien amb drap, però tindrien molta fusta per fabricar el paper, si volguessin. Uh-huh. I després, també tenien molta fusta per fer la xilografia, perquè feien servir, sobretot, parer, ginjoler, catalpa i conforer, que són arbres que jo no havia sentit mai a parlar, sincerament.
Jo tampoc.
I després hi havia una altra qüestió, que és que comportar menys risc els tipus mòbils. Amb un bloc d'aquests podies fer unes 25.000 còpies i després reutilitzar-ho tantes vegades com volguessis. En canvi, amb els tipus mòbils, un cop imprimies les pàgines que volies, ho desfeies. Per tant, si volies fer una tirada més llarga, un tiratge més llarg, havies de tornar a compondre la pàgina sencera. I això era, bueno, comporta més riscos, en realitat.
Molt bé. I algun avantatge més que ens vulguis explicar sobre la xilografia francesa? Ai, anava a dir francesa. Xinesa? Perdó. Perdó a tothom. Xinesa?
Què penses?
No ho sé.
Ah,
no ho sé, no ho sé. Perdó.
Els francesos no van inventar la impremta.
Merda.
Molt bé. L'avantatge clau, realment, la qüestió per la qual Xina va continuar fent servir durant segles aquest tipus d'impressions xilogràfiques és perquè s'adaptava perfectament a la seva escriptura. Clar, nosaltres pensem als tipus mòbils perquè tenim una escriptura alfabètica de només 27 lletres. Llavors, és molt fàcil crear un alfabet i crear les lletres necessàries. Però, clar, els xinesos no tenen alfabet. Tenen una escriptura logogràfica, que vol dir que cada signe és una paraula diferent. I si vols fer un text amb una mínima riquesa lèxica, necessites fer molts caràcters diferents. De fet, per fer un text normal i corrent podrien necessitar perfectament 50.000 paraules diferents, 50.000 caràcters diferents, i això no era gaire virable.
Clar, digue-li a Gutenberg que faci 50.000 tipus mòbils diferents, no?
Exacte.
Molt bé, fins aquí el DAFO. Hem fet DA.
Sí, el FO, un altre dia.
El FO, la gent el fa a casa seva, les fortaleses i les oportunitats. És un exercici competencial i molt important, i per tant l'acabeu a casa vosaltres. Per tant, Natàlia, el tipus d'impremta xinesa estava perfectament adaptat a les seves necessitats, com bé ens has explicat, i sabent si ells van arribar a utilitzar els tipus mòbils?
S'ha de dir que també van ser ells els que van inventar els tipus mòbils.
Me cachis! Ai. No estàs deixant res pels europeus.
Bueno, ja...
Bueno, res,
ja aquest... parlarem
avui,
una
avui.
Altra vegada. Un altre dia parlarem.
Això.
Van inventar els tipus mòbils, però no metàl·lics, els xinesos. Van inventar al segle XI uns tipus mòbils fets de porcellana i a partir del segle XIII també en van fer servir de fusta. El que passa és que això només es feia servir per impressions molt concretes, impulsades per mercaders rics o el govern, gent que tenia diners, i realment el que va realment existir durant més temps, la impressió majoritària era la xilogràfica fins al segle XIX.
Molt bé, i havent fet aquesta pausa tan didàctica, parlant sobre com era la impremta xinesa, retornem al recorregut històric i fins ara només hem parlat d'evidències de textos religiosos. Hi haurà altres tipus d'impressions?
Sí, i tant. Realment, ja des del segle IX trobem una impremta molt desenvolupada a la Xina i no només trobem impressions budistes. I tampoc era una cosa aïllada ni anecdòtica. Trobem ja, per exemple, negocis familiars especialitzats en textos comercials, per exemple, imprimint almanacs, diccionaris, poesies, obres d'astrologia, biografies de monjos i tota mena d'impressions. Les trobem en moltes ciutats xineses, sobretot a Chengdu, Luoyang, Kaifeng i Hangzhou.
I què és el que passarà a partir del segle X?
A partir del segle X cau la dinastia Tang, i comença una època de divisió política i territorial, fins que l'any 960 la Xina torna a unificar-se sota una nova dinastia que es diu dinastia Song. En aquest moment és quan trobem el primer boom editorial de la Xina, que serà entre els segles XI i XIII. Aquesta cronologia no es mou només dins de la dinastia Song, sinó que també entra en joc la dinastia Yuang, que és una dinastia d'origen mongol, de quan els mongols van invadir la Xina i van crear la seva pròpia dinastia.
Molt bé, has dit boom editorial, no?
Sí.
Quan dius boom editorial, en aquella època, als segles XIII, XIV, què vols dir?
Vull dir que realment comença a haver una explosió de la tecnologia impresa en tots els àmbits possibles. En primer lloc podríem parlar del terreny oficial, perquè la dinastia Song, les institucions polítiques van posar la impremta al seu servei, tenien els seus propis tallers, les autoritats de cada regió també tenien les seves impremtes pròpies on imprimien tota mena de textos, ja siguin tractats de filosofia, codis legislatius, calendaris, però, a més, la Xina tenia un rigorós sistema d'exàmens que et permetia ascendir a l'escala social i també treballar com a funcionari. L'Albert ha passat per sistemes d'oposicions, també.
En Sergio, també.
En Sergio, també. Bé, però segur que els hi entraven a ells en aquestes oposicions. Els hi entraven obres clàssiques del confucionisme i els havien d'estudiar i memoritzar tots. I, de fet, la impremta aquí podia tenir un paper molt important, perquè si aquests textos que s'havien d'estudiar no eren accessibles, doncs això causava moltes dificultats per a la gent que volia presentar-se en aquestes oposicions. Tenim constància que l'any 932 es va fer una impressió d'una obra monumental de textos confucians clàssics que va trigar 32 anys a completar-se i que va estar composta de 130 volums que es van fer pàgina per pàgina tallats sobre fusta.
És a dir, doncs, que gràcies a tots aquests processos d'oposicions es desenvolupa moltíssim la impremta. Val a dir que l'estat xinès funcionava gràcies a tota aquesta burocràcia. I un estat amb tantíssima població... O sigui, la burocràcia imperial xinesa era espectacular i, clar, amb una eina com la impremta és normal que es pogués desenvolupar tant, no?
Exacte. Diguem que la impremta va ajudar molt a facilitar el sistema d'oposicions. I realment l'impacte de la impremta dins de l'estudi d'aquestes oposicions es pot veure a través de les paraules d'un funcionari xinès del segle X que mostra com aquesta tecnologia estava a l'augment.
Quan era petit i em vaig dedicar a aprendre, només hi havia un o dos estudiants de cada 100 que posseïen còpies de tots els clàssics i comentaris. No hi havia manera de copiar tants textos. Avui, les edicions impreses d'aquests textos són abundants i els oficials i plebeus els tenen a casa seva. Els estudiants són, en efecte, afortunats d'haver nascut en una època com la nostra.
Molt bé, doncs oposicions per una banda. Natàlia, la impremta es desenvoluparà en algun altre àmbit al marge del que m'ha explicat fins ara?
I tant. També es desenvolupa en l'àmbit comercial, en tot allò que intenta entretenir el públic o informar-lo. En aquest sentit, es creen diversos centres editorials a la Xina i un que destaca especialment és Hangzhou, que és una ciutat que està a la costa central de la Xina, just a la desembocadura del riu Kwantung. Doncs aquesta ciutat era molt important des del punt de vista comercial perquè estava especialitzada en la confecció de porcellana i de tèxtils. I, a més, també tenia una indústria editorial molt desenvolupada. Tenia fins i tot impremtes familiars que estaven especialitzades en gèneres concrets. Per exemple, estava la família Cheng, que se centrava sobretot en publicació de poemes, i la família Yin, que s'especialitzava en contes de ficció i col·leccions d'anècdotes. Això no ho trobem a Europa fins molts segles més tard. O sigui, estem parlant de que a Europa això apareix en el segle XV. I ara estem entre els segles XI i XIII. Això és una barbaritat, realment.
Sí, sí, sí. Bueno, jo cada cop que avancem en el guió em sorprenc de més coses, la veritat. I entenem que mentre tota aquesta impremta més comercial, no, de gèneres concrets, etc., mentre tot això evoluciona, la impremta religiosa no s'atura.
Exacte. La impremta religiosa va ser l'origen de la impremta a la Xina, que nosaltres sapiguem, segons diuen les excavacions arqueològiques, però, a més, també s'ha explotat, va continuar existint en tots els temples. Els temples van continuar imprimint projectes editorials, alguns fins i tot a gran escala. Per exemple, tenim constància de que l'any 971, a Chengdu, es va imprimir una Tripitaka, que és un corpus de text de canons budistes, que va constar de 130.000 blocs de fusta. I es va trigar 10 anys a imprimir-se, que em sembla poc, amb la quantitat de blocs de fusta que requeria aquesta impressió.
130.000 blocs.
Molt bé. Natàlia, a partir del segle XIV, què és el que passarà?
Al segle XIV hi ha un moment de revolta social a la Xina. Hi ha moltes males collites, fams, inundacions, també hi ha inflació. Llavors, això crea molta conflictivitat social i acabarà propiciant la caiguda de la dinastia Yuan, que és la dinastia mongol que es va establir a la Xina, i aquí arriba la dinastia Ming, a partir de l'any 1368. La dinastia Ming estabilitza el territori i, des del punt de vista polític, social i econòmic, es crea com la cultura xinesa que nosaltres potser pensem quan pensem en la cultura xinesa del passat. A més, també impulsa molta obra pública, es reconstrueix la Gran Muralla, s'edifica la Ciutat Prohibida i també es repara el Gran Canal, que és una estructura hidràulica que connectava la Xina de nord a sud. I a més, en aquesta època també arriben els portuguesos a la Xina i amb la seva base a Macau comencen com a establir un comerç habitual entre Europa i Xina.
Molt bé, i serà precisament l'època daurada, no?, del govern de la Xina, o si més no... És quan la dinastia Ming és la que estava més ben vista per la historiografia xinesa i també pel que ens ha arribat, no?, de la historiografia xinesa a Occident. Sempre se'ls presenta com un període d'esplendor, no? El que deia la Natàlia, obres públiques, els Ming ens van alliberar no, de la dinastia mongola, i en molts casos s'explica d'aquesta manera, no? I s'associa a aquesta època de crisi, a fam, bueno, males collites, etc., en què precisament governaven unes persones que no eren xineses, no? I llavors s'associa una miqueta, i de cop els Ming arriben per salvar-nos a tots una miqueta. Llavors, aquesta bona època es veurà reflexada en la producció i comercialització dels llibres?
La veritat és que sí. És veritat que aquesta estabilitat social i política dels Ming propicia que hi hagi un creixement demogràfic, comercial i urbà. I això també repercuteix sobre la demanda dels llibres, sobretot en el segle XVI. En aquest moment es creen dos pols, dues zones de la Xina que es converteixen en les principals capitals del món editorial. Tindríem per una banda Pequín i per l'altra la zona de Nanquín i Hangzhou, que són com més a la part central de la Xina, però tiren sempre a la costa. L'existència d'aquestes dues regions tan definides no va impedir que els llibres també arribessin arreu del territori, perquè una cosa que van fer els de la dinastia Ming va ser reparar aquest gran canal que us he comentat que unia la Xina del nord al sud. Doncs per aquest canal existia un transport habitual de llibres que permetia que arribessin a totes les zones, fins i tot les més rurals, perquè la Xina normalment es divideix en les zones més urbanes al nord i les zones més rurals en el sud. I a través d'uns vaixells que es deien Suchuan, que estaven especialitzats en transportar llibres, doncs això quedava ben connectat i després els llibres es podien vendre a tota mena d'establiments especialitzats, entre ells restaurants, temples, fires, llocs de celebració religiosa o fins i tot en paradetes temporals de llibres. A més, durant aquesta època també incrementa la importància de la literatura d'entreteniment i cada cop les imatges apareixen més acolorides. Es troba un perfeccionament de la tècnica de l'acoloriment i això ho exploten moltíssim.
Llibres? Perdona, Sergio, però o sigui, estic pensant en vaixells especialitzats per transportar llibres. M'ha fascinat la idea. O sigui, és una mena de prestatgeria, bueno, no sé, ha de ser...
Podeu buscar, a la Wikipedia hi ha una pàgina només d'aquests vaixells de llibres, en anglès.
És igual. Molt bé. Benvingut serà.
Al segle XVII, la dinastia Ming desapareixerà. Com afectarà tot això a la impremta?
Exacte. Desapareix la dinastia Ming i arriba una nova dinastia, que és la Qing, que és d'origen manxú. Amb aquesta dinastia romandrà a la Xina fins al 1912, fins que cau la Xina imperial. Llavors, la cort Qing s'involucra molt més que la Ming, el que és el món editorial. Llavors patrocina molts projectes editorials, sobretot d'obres enciclopèdiques, clàssics xinesos i tota mena d'impressions des d'una impremta pròpia situada al costat de la ciutat prohibida que es diu Palau Wuying. Allà tenien la seva pròpia impremta. I a més també es posen molt més estrictes amb la qüestió de censura. Pel que fa a la impremta comercial continua sent bastant important. Recordem que a l'època dels Ming existien dos pols que són importants, però ara és com que el mercat es diversifica una mica més, es descentralitza. I és perquè el transport s'encareix moltíssim, llavors comença a sortir més a compte obrir noves impremtes en zones més com rurals de la Xina per no haver de transportar els llibres.
Per tant, s'acaben els vaixells especialitzats.
Bueno, ostres, t'ha durat poc, tio. Hòstia,
ara m'estava fent il·lusions, eh? No, segur que encara n'hi havia. I aquests negocis que sorgeixen d'aquesta descentralització, com funcionaven?
Aquests negocis normalment combinaven la impressió de llibres amb la seva venda. Aquí a Europa també era força habitual, però en segles bastant posteriors, que existís això, que fossin llibreries i impremtes alhora, però el que tenien així de particular és que eren negocis familiars liderats per un cap de la família. Llavors aquest cap de la família tenia muntat com una empresa familiar on hi participaven els germans, els fills, els nebots, tota mena de persones que es dividien com les tasques importants del procés. Alguns feien d'editors, altres d'escrivans, altres tallaven la fusta i altres enquadernaven o els venien els llibres. Les dones també estaven involucrades en aquest negoci i tenien realment una divisió de gènere força marcada. Per exemple, les dones potser participaven més en les tasques d'impressió i enquadernació, mentre que els homes es dedicaven a les ventes, que requeria viatjar més i tenir més contactes comercials. Això sí, era bastant habitual que els germans, oncles i fills de la persona que s'encarregava del negoci enviés aquestes persones a vendre llibres a botigues sucursals d'altres ciutats.
Molt, molt interessant. La veritat, jo, de moment, de tot aquest procés d'impressió a la Xina, el que em crida l'atenció, i si em crida a mi, jo penso a vegades que poder segur, alguns oients també s'han quedat amb això allà pendent, de saber com es resol. Perquè, clar, a mi el que em sembla molt complicat de tot això és com tallar la fusta amb la forma dels caràcters xinesos.
Sí, perquè muntar sucursals, enquadernar, tot això ho sabem fer tots. Ho sabem fer tots, però tallar caràcters xinesos amb fusta, no, hòstia.
Clar. Sí, és veritat que era com la part més especialitzada del negoci de la impremta xinesa, però també és veritat que era la part que s'acostumava a externalitzar més. Els grans establiments sí que podien permetre's tenir talladors de fusta en plantilla permanentment, però els que són més humils no. I puc posar-vos un exemple. Existeix un editor a la Xina del segle XVI-XVII que es diu Mao Jin, que tenia contractats fins a 20 talladors de fusta, que eren capaços de produir més de 100.000 blocs d'edicions luxoses, clàssics, històries, tota mena de literatura.
I per tant, ens estàs dient que bàsicament es contractaven professionals per tallar la fusta, no?
Sí, però també hi havia persones no tan professionals que es podien contractar de manera temporal per projectes concrets.
Vaja, precarització dels talladors de fusta. Exacte. A la Xina imperial.
Sí, normalment eren pagesos que compaginaven la seva feina amb la de talladors de fusta, seria com un ingrés secundari de l'època, suposo que no tenien collita o no havien de plantar, doncs es dedicaven a fer això. Llavors existia tota una xarxa muntada per això. I tenim l'exemple de la ciutat de Yuechi, que és una població rural situada al sud de la Xina, que es trobava molt a prop de ciutats que disposaven impremtes. Sabem que allà hi vivien molts pagesos que compaginaven les feines agrícoles amb la talla de la fusta i normalment tenien una relació de dependència amb un tallador especialitzat que en xinès es diu Cosidien. Aquests, els editors que volien que se'ls tallés la fusta per algun projecte concret, acostumaven a acudir a aquest Cosidien i li encarregaven aquests blocs de fusta. I després aquest home el que feia era repartir aquesta feina entre els pagesos que tenia a la seva xarxa. Mhm.
I, Natàlia, aquest model d'impressió xilogràfica, fins quan serà predominant a la Xina?
Serà predominant fins al segle XIX. Després, quan comença a rebre intromissió comercial de països estrangers a la Xina, amb les guerres de l'opi i tot això, tot plegat, comença a proliferar també les noves tecnologies d'impressió, que substituiran a la xilografia, com ara la litografia o els tipus mòbils mecànics.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Quina cançó més maca, no? Més emotiva.
Sí. Abans hem vist Mulan, ara tenim els viatges de Chihiro, i l'he posat perquè deixem la Xina de banda i entrem a altres països asiàtics.
Molt bé, doncs ja ens ho anuncies i així és com comencem nosaltres la recta final del programa, aprofitant aquí que tenim l'experta, la Natàlia, per viatjar una miqueta més enllà, una miqueta més per l'Extrem Orient. Per què aquest sistema de la impremta xinesa va traspassar fronteres? Ja ens ho has dit, però com va ser això?
Exacte. Hem de pensar que la Xina d'aquesta època, bueno, Àsia d'aquesta època era molt sinocentrista, que vol dir que la Xina era com el centre de tot Àsia, i tothom volia copiar-la, realment. Tenia molta influència cultural la Xina sobre el Japó i Corea. Per exemple, aquestes dues societats adoptaven el xinès com a llengua cultural i també acceptaven el confucianisme com a referent filosòfic i polític. Llavors, en aquesta situació on la Xina té un paper molt important, també els seus avenços tecnològics traspassen fronteres i arriben a altres indrets, com ara el Japó i Corea. Les impressions xilogràfiques d'aquests llocs també tenen un origen en l'àmbit budista, també.
Molt bé, doncs si et sembla, ja que has mencionat Japó i Corea, comencem parlant breument del cas de Corea.
Molt bé, doncs Corea, hem trobat la seva primera impressió, que és un sutra budista del segle VIII. També traspassa les fronteres del budisme, però té molta importància dins d'aquesta religió, perquè trobem exemples extraordinaris d'impressions budistes, que ja no són del segle VIII, sinó posteriors, però que són una barbaritat d'extraordinàries. Per exemple, existeix una Tripitaka coreana, que és una biblioteca d'escriptures budistes, que actualment està al temple de Haeinsa i que és una col·lecció de 81.258 blocs de fusta que estan tallats en el segle XIII i que encara es conserven.
Wow.
És una passada. No sé si es pot visitar, però em sembla una passada.
I els coreans aniran més enllà d'aquestes impressions budistes, oi que sí?
Sí, perquè són els inventors dels tipus mòbils metàl·lics 70 anys abans de Gutenberg.
Epa!
Per poc.
Realment.
Hem dit que els xinesos havien inventat tipus mòbils de ceràmica al segle XI i de fusta al segle XIII, però ara els coreans fan un pas més i inventen uns tipus mòbils de bronze que segurament es van inspirar en les monedes, les campanes i les estàtues. La primera impressió exitosa amb aquesta tecnologia de tipus mòbils metàl·lics és de l'any 1377. I són unes biografies budistes.
Molt bé, i quines seran les principals diferències entre el cas coreà i el cas xinès, parlant d'impremta?
Clar, a la Xina recordem que hem trobat que hi ha de moments molt, molt anteriors, de segle XI, crec que he dit, ja existia com un comerç editorial molt desenvolupat. Però aquí realment el que es va passar va ser que l'impremta va estar molt limitada per al govern i la majoria d'impressions que s'autoritzaven eren de caràcter administratiu o educatiu. Això comença a veure's molt clarament a la Corea del Joseon, que seria la dinastia que governa Corea entre els segles XIV i XIX. En aquesta època, la cort era la principal editora i promovia gairebé totes les edicions. I per això trobem sobretot llibres de moral confucians, enciclopèdies, manuals de medicina, tractats d'agricultura, tractats militars, que estan orientades a capes socials molt concretes i reduïdes. Seguim trobant algunes impressions budistes, però el que sí que no trobem són impressió a gran escala de textos comercials i exitosos.
S'introduirà la tecnologia tipogràfica europea a Corea?
Sí, però aquesta transferència tecnològica tindrà lloc al segle XIX. Corea es va tancar molt a l'exterior ja des del segle XVII, després de que patís dues invasions japoneses i un intent d'invasió de Manxú, i va decidir tancar les fronteres i va costar molt que les obrís. I al segle XIX es va començar a obrir una mica a l'exterior i és quan va començar a introduir-se el que és la tecnologia més europea.
Molt bé, ja tenim un altre rècord, no? Tipus mòbils metàl·lics, 70 anys abans de Gutenberg. Però ara ens toca desplaçar-nos una miqueta, travessar una part petitona de l'oceà Pacífic i anar cap al Japó.
Sí, un altre país que també està molt influenciat per la cultura i escriptura xinesa i a més també trobem impressions d'origen budista com a primeres. El primer text imprès al Japó també data del segle VIII, a Corea també el primer text era del segle VIII, i són les Hyakimanto. Es tracta de petits rotlles de pergamí amb una oració budista estampada que van ser encarregats per l'emperatriu Shotoku a l'any 764. Va encarregar 1 milió de còpies d'aquests petits textos i estaven pensats no per ser llegits, sinó per amagar-se sota petites pagodes per donar gràcies a que s'havia finalitzat una rebel·lió que s'havia fet contra d'ella.
Molt bé, que tot això també està imprès de manera xilogràfica, no?
Exacte.
Com els xinesos.
Sí, sí.
Molt bé. I un altre cop, preguntant per les diferències, no? Ja que cada cas té les seves particularitats, què diferencia el cas japonès dels altres dos que hem tractat?
El cas japonès és també bastant diferent als altres dos perquè durant segles es va limitar únicament i exclusivament a l'àmbit budista. La resta de textos només circulaven de manera manuscrita.
I quan va ser el boom editorial del Japó?
Va ser a partir del segle XVI, gràcies a l'arribada dels europeus al territori. Els portuguesos van desembarcar per primer cop al Japó l'any 1543 i a partir d'aquí van començar a arribar tot de jesuïtes i mercaders. els jesuïtes van estar molt interessats en evangelitzar aquest territori.
Que xorpreixa, els jesuïtes fent coses per l'extrem orient.
Els era molt evangelitzar, i el que feien era una estratègia d'acomodació. Intentaven aprendre l'idioma japonès per poder parlar amb la gent i com atreure'ls cap a la seva religió verdadera, es vestien com ells, intentant adaptar la religió cristiana a la cultura japonesa, diguem. Llavors, a través d'aquesta influència, el que es va intentar, bueno, el que van aconseguir va ser captar moltes autoritats polítiques i fins i tot el van cedir una ciutat que és Nagasaki com a enclavament jesuític entre 1580 i 1587.
Una cosa que de fet es veu molt, no, a la sèrie que comentàvem fora de micròfons, que
molt i molt bé, no?
Es veu superbé, la sèrie Shogun de Disney, de Disney Plus.
Se'n portarà uns quants premis aquest any, per cert. Té molt ben feta, la recomanem, té el segell de qualitat del Portes de Troia. Li posem i us la deixem per veure-la a Disney Plus.
I a veure si algun dia algun convidat que jo tinc en ment ens en ve a parlar una miqueta.
I tant, seria super interessant perquè ens deixa les portes de moltes coses aquella sèrie.
A les portes de moltes coses, i tant.
Molt bé.
Vols mencionar algun cas concret de tot això que comentàvem, Natàlia?
Sí, potser un dels casos més coneguts és el del jesuïta Alessandro Valignano, que de fet surt a la sèrie de Shogun, és un dels jesuïtes que surt. Doncs aquest home pensava que la impremta era un instrument molt útil per educar i evangelitzar la població japonesa. Llavors, l'any 1590 va fer portar una impremta d'estil europeu al Japó i es va instal·lar a la província de Kazusa. Amb ella va imprimir diversos textos en japonès, però amb alfabet llatí, i sobretot eren obres educatives, com diccionaris i gramàtiques, doctrines cristianes i també algunes obres japoneses.
I hi haurà algun canvi que afectarà la impremta japonesa?
Sí que hi haurà algun canvi, perquè en el moment que van arribar els portuguesos al Japó hi havia guerra civil. Però al cap d'un temps aquesta guerra civil finalitza, Japó s'unifica i s'entra en un període d'estabilitat, que és el període Edo, que és conegut com ser un període així també que el Japó es tanca també en ell mateix. Doncs durant aquesta època les autoritats prenen una mica de desconfiança contra els cristians, bueno, una mica no bastanta, i els acaben expulsant i promovent la seva persecució. Llavors, a partir del 1939, Japó, com hem dit, tanca fronteres i només comercialitza amb les Províncies Unides com a país europeu. De fet, tenen una illa per ells sols, que es diu Illa de Dijima, que és l'únic lloc on podien viure els neerlandesos. Llavors, en aquest moment, que s'expulsa els catòlics del Japó, la impremta que va portar Valignano és destruïda.
I com era la impremta japonesa? Com era?
Clar, és veritat que la impremta del Valignano és destruïda, però les autoritats polítiques van poder veure, gràcies als jesuïtes, el potencial que tenia aquest invent i van començar a abraçar aquesta tecnologia. Llavors, el que van fer els japonesos va ser combinar les impressions xilogràfiques xineses, suposo que van agafar el que era el que tenien ja de transferència tecnològica budista, i van adaptar-la a les seves impressions, però també van tenir tipus mòbils. Feien servir excepcionalment tipus mòbils metàl·lics. De fet, els tipus mòbils metàl·lics que van fer servir els van aconseguir un cop van envair Corea entre 1592 i 1598. Van emportar-se uns tipus mòbils de luxe que s'havien fos per anar al Palau de la Cort coreana i la van portar com a regal a la Xina. I amb ells van imprimir alguns textos luxosos. Però normalment, quan feien servir tipus mòbils, el que feien era fer-los de fusta. De fet, tenien la seva pròpia fàbrica de manufactura a Kyoto de tipus mòbils i van imprimir textos polítics i històrics.
I els tipus mòbils seran el sistema que acabarà triomfant al Japó?
En un principi semblava que sí, però després, a partir de 1640 aproximadament, es comencen a prioritzar les impressions xilogràfiques. Per les raons que són similars a les xineses, eren més pràctiques perquè s'adaptaven al mercat japonès, podien simular l'escriptura cal·ligràfica que feien servir els japonesos, i els japonesos no feien servir tampoc alfabet, ni tampoc tenien els caràcters, no representen paraules, però sí síl·labes. I això feia que també necessitessin molts caràcters per poder imprimir textos.
Clar, un altre cop sembla, no, que la impremta xilogràfica s'acaba imposant també al Japó.
Sí, perquè s'adapta realment a les circumstàncies del lloc.
Recordem el nostre DAFO, fantàstic.
Llavors, gràcies a aquest tipus d'impressions xilogràfiques s'imprimeixen textos comercials, o sigui, per exemple, clàssics xinesos, poesies japoneses i xineses, sutres budistes, obres de ficció, obres de teatre, però també, a partir del segle XVII, es comença a popularitzar el que és el ukiyo-e, que són gravats xilogràfics acolorits i comercials japonesos. Segur que tots tenim en ment aquest gran dibuix de la onada que es menja tres vaixells i que té el Mont Fuji allà al fons. Això és un exemple d'ukiyo-e. I, de fet, aquest ukiyo-e realment ha inspirat fins i tot un emoji de WhatsApp, per tant, ha entrat dins de la cultura popular, fins i tot europea.
Molt bé. I fins quan durarà aquest estil d'impressió al Japó?
Fins a la Revolució Meiji, més o menys quan també s'introdueix la tecnologia europea a Corea. Serà a partir d'aquest moment quan comencem a veure tipus mòbils metàl·lics de nou, noves publicacions com gazetes i diaris oficials, i després, tot i que les impressions xilogràfiques subsisteixen, doncs comença com a diversificar-se una mica el que és la impressió.
Mm-hmm. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Ja hem reservat uns minuts al final del programa per també, a banda de recordar el concurs que tenim entre mans, parlar amb la Natàlia del seu projecte, el seu fillol, que està a punt ja de veure la llum, no? Perquè suposo que estaràs a punt ja de publicar la tesi. Deia al principi de llegir la tesi d'entrada, el que dèiem al principi del programa. Va venir ara fa 3-4 anys, jo penso que tu...
O 5, o 5, no? O 4.
Jo crec que era el 2021, Vale, just doncs, acaba d'entrar a l'autònoma.
4 anys a parlar de dos programes, la impremta de Universitat de Cervera.
I la Universitat de Cervera. Mm.
I justament la teva tesi, de què anava? Recordem, perquè clar, no podem demanar-li als nostres oients un exercici de memòria de 4 anys. Suposo que els més fidels ara mateix estan dient sí, era d'aquell tema, però no ho sabem, i com no ho sabem ja et tenim a tu aquí, recordem de què anava, que ja ho tens.
Sí, era de la impremta de la Universitat de Cervera. La Universitat de Cervera era l'única universitat que tenia a Catalunya al segle XVIII i tenia la seva pròpia impremta. I aquesta impremta ha deixat documentació que he analitzat i explotat per reconstruir la seva història. Llavors, aquesta setmana ha estat bastant emocionant per mi perquè he encarregat la impressió de la tesi, que això fa molta il·lusió.
No l'has imprès tu, amb tipus mòbils?
No, hauria costat, perquè té unes 800 pàgines.
Si ho haguessis fet de manera xilogràfica, encara t'hagués costat
800 blocs xilogràfics hauria d'haver tallat. I també és emocionant perquè hem posat ja també la data de defensa, que això també fa il·lusió.
Vosaltres podríeu veure, perquè ho podreu veure si voleu, si ho traiem, li traiem la cara a la Natàlia, a la cara d'il·lusió, de dir que per fi ja doncs acaba aquest camí, que ha de ser un camí, és un camí llarg i difícil, però que al final acaba i acaba bé, no?
Sí, dona els seus fruits al final, val la pena.
Molt bé, doncs moltíssima sort, ja que acabis aquest camí bé, i després doncs amb els camins que agafis en el futur, ja saps que a les portes d'entrada doncs sempre pots venir a explicar-nos totes les teves investigacions, i tan interessants i tan trencamites com la d'avui, per venir a explicar-nos tota la història de la impremta, que li passa la mà per la cara bastant el que teníem entès fins ara d'aquest sistema, que tothom doncs donant per fet que era Gutenberg segle XV.
Mm-hmm. Eurocentrisme.
Eurocentrisme. Molt bé, recordem en els últims minuts que ens queden que tenim el concurs d'Instagram,
que ens heu de seguir a Instagram. Ens encanta interactuar amb vosaltres per les xarxes socials, encara que siguem un desastre fent-ho, perquè ho fem de manera poc constant, però us estimem molt, de veritat. Llavors, ens heu de seguir, donar like, m'agrada el post, i etiquetar a dues persones als comentaris, i us estimarem molt.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Natàlia Vilà.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Albert Abril.
A vosaltres.
L'Adrià Tirado, al control tècnic. I qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.